A continuació, l'entrevista amb Sílvia Petit, Ràdio Ciutat de Tarragona, la ràdio en xarxa de Tarragona.
La Fundació Tarragona Smart Mediterranean City aglutina iniciatives orientades a millorar la qualitat de vida, la sostenibilitat i la gestió eficient dels serveis, innovant en materials, recursos i models i utilitza la tecnologia i el coneixement. Una Smart City es fonamenta en una societat intel·ligent, activa i participativa. I dins aquesta fundació trobem la càtedra Smart City que dirigeix Santiago Castellà i que avui ve a explicar-nos què és i quins són els seus objectius. Santiago, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El món Smart City, que el sentim tant anomenar i segurament moltes persones desconeixem molt bé, no?, el que és i quins objectius té.
Sí, jo fa 5 anys, quan vaig començar a pensar sobre aquests temes i vaig descobrir que moltes ciutats europees començaven a tenir projectes que es deien Smart City, ningú en creia i ningú veia que això seria una cosa útil per les ciutats, però de mica en mica és un concepte que ha anat establint-se i sobretot que a nivell europeu gran part del finançament que arribarà per les ciutats ve en aquesta línia. Finalment, smart significa intel·ligent, i una ciutat intel·ligent no pot ser una altra cosa, o ens estaríem enganyant si fos una altra cosa, que una ciutat on la gent viu millor. I viure millor significa tenir més oportunitats, perquè com tots som molt diferents, al final és tenir oportunitats per quedar-te o per marxar o per tornar quan vulgui, per poder desenvolupar qualsevol activitat, o sigui, per viure en un món global des de la teva pròpia ciutat. I les noves tecnologies ajuden molt a que això sigui possible.
Anava a preguntar justament això, no? L'avanç de les tecnologies, el funcionament de totes les xarxes socials, webs, internet, fa que tot sigui més intel·ligent, més accessible, però també, de vegades, depèn a quines edats, ens allunya una mica i ens costa, no?, també.
Sí,
però ens hem d'adaptar,
sí,
vull dir.
Sí, no, perquè al final la tecnologia cada cop serà més intuïtiva i més accessible. Parlarem amb la nostra nevera o amb el nostre televisor. Cada cop farà menys falta clicar cap tecla per fer coses molt simples i quasi tot portarà un xip. El preu d'un xip era caríssim fa 5 anys i actualment val bastant menys d'un euro. Per tant, qualsevol cosa pot portar un xip i això fa que deixa un rastre i que deixa una traçabilitat. I per tant, doncs, podem tenir molta informació de tot el que fem.
Vosaltres, Santi, que amb la càtedra Smart City treballeu amb altres professors al món de la investigació, jo pregunto, com a ciutadana i com a persona que rep, no?, tota la informació Smart City, hem de tenir por? És a dir, ens hem d'espantar d'això, no?, que diguis que una uera ens informi dels ous o jo acabi parlant amb una nevera? La gent deu dir,
final,
però on anirem a parar?
Sí, al final tots els canvis revolucionaris que hi ha hagut en canvis energètics, podríem dir, han provocat certa por. Mm. Quan es va inventar la màquina de vapor, va haver-hi una por immensa, inclús treballadors que destrossaven les màquines perquè creien que perdrien la feina, no? Anem a un canvi que és bastant inexorable perquè, entre altres coses, millora molt la qualitat de vida. Per exemple, compartir tots els expedients mèdics en xarxa significa que trobarem per cada tipus de càncer el millor tractament possible i que simplement col·locant una analítica a l'ordinador ens dirà quin és el tractament més efectiu veient estadísticament, sense que hi hagi cap descobriment nou, estadísticament quin és el que millor pot funcionar, de tal manera que alguns hospitals d'Estats Units que estan aplicant aquestes tècniques hi ha tipus de càncers que ja els donen com a curables sense problemes. No? Per tant, millorarem molt la qualitat de vida, podrem fer moltes més coses, tindrem que treballar molt menys temps, moltes més coses les faran les màquines. Són canvis que si els veiem des del punt de vista on estem ara, ens provoquen a tots un cert pavor i un cert error. Perdrem, sembla, formes de sociabilitat, de relacionar-nos i tal. No? Sempre dic que actualment la gent jove ja es coneix més per lligar amb xarxes socials que que no en els bars, no? Això, aquella cançó de la... no recordo de quin grup era, que deia és la falta d'amor la que llena los bares, no? Uh-huh. Son tus labios para mí, bocata de calamares. Uh-huh. Pues això és possible que es perdi, però també tindrem més temps lliure, més possibilitats per recrear la vida cultural i segurament recuperarem conceptes d'allò que és autèntic, del producte de proximitat, de no fer coses inútils amb molta feina, sinó de simplificar, i per tant jo penso que entrarem amb l'emergència de nous valors que ens connectaran més amb la natura, que ens permetran també tenir unes relacions socials més com les vulguem.
Dins la Fundació Smart City, aquesta càtedra que tu dirigeixes, i a més també un equip d'investigació que ja abans comentàvem altres membres i altres professors arreu de Catalunya. Una càtedra que a més imparteix un postgrau a la URB. Sí. Quin és l'alumne que accedeix o que li agrada o que s'apunta a aquest postgrau, Santi?
Vam fer una primera edició del postgrau que vam aconseguir seduir perquè fessin d'alumnes a diferents tècnics municipals dels ajuntaments del nostre entorn, responsables d'empreses municipals, tècnics vinculats a diferents àrees d'aigua, de mobilitat, de serveis. I la idea ara ens estem replantejant quin tipus de formació tenim que fer, perquè és veritat que a l'administració pública li costa molt enviar la seva gent a fer formació. Veiem que hi haurà un canvi cultural molt gran i segurament més que un postgrau tenim que adaptar-lo a cursos específics de capacitació, no? Però el món de les Smart Cities va més enllà de formar gent a l'administració pública, no? Al final, qualsevol negoci, qualsevol activitat avui pot tenir una repercussió global i pot interactuar i beneficiar-se de tenir dades en obert. Per tant, al final estem vivint tres grans revolucions, una revolució ecològica, cada cop anirem a ciutats més verdes, més sostenibles, on es generi energia, on es comparteixi l'energia generada, on s'estalviï molta energia. Per tant, ciutats molt més respectuoses al medi ambient, on es recicli, on hagi més economia circular. La segona revolució és democràtica. Podrem tenir governs en línia, podrem interactuar directament amb l'administració, els ciutadans podrem generar cogestionar amb poc esforç espais comuns. I la tercera revolució és una revolució del coneixement. La universitat deixa de tenir el patrimoni amb exclusiva del coneixement, deixa de ser un monopoli del coneixement. El coneixement està en xarxa, és col·laboratiu, necessita de tothom, tothom aporta dades, tothom incorpora idees i hi ha un coneixement molt més disruptiu. Llavors, davant qualsevol tema, persones que són d'altres àmbits, d'altres disciplines, poden aportar moltíssim i al final no hi haurà ni disciplines ni àmbits, sinó que anirem a una concepció molt global de quin és el problema i com afrontar-lo.
Jo també comentava, i amb tu, aquest grup de professors d'investigació, quins són una mica els objectius o el camí a seguir respecte a l'Smart City?
Bé, hem constituït un equip que és de tota Catalunya, que es diu New Urban, coneixement urbà, que hi ha gent en totes les disciplines, en eficiència energètica, en mobilitat, en intervenció social, en drogodependències, en totes les disciplines. Inclús hi ha alguns filòsofs que estan treballant aquesta idea del transhumanisme i de la condició humana quan puguem controlar molt més la vida i viure molt més anys, no? I aquí els temes clau que avui preocupen van sobretot en la línia de l'economia baixant carbó. Estem destrossant el planeta amb les emissions, l'escalfament del planeta és una realitat i, per tant, les ciutats són el principal focus d'escalfament del planeta i tenim que intervenir en fer ciutats que tinguin una relació diferent amb el medi ambient. L'altra gran línia és la democràtica. Actualment, moltes de les institucions de gestió i d'intervenció política són innecessàries. Els ciutadans podríem interactuar amb xarxa directament, podríem cogestionar molts serveis perquè la part de gestió no és la més important i, per tant, podríem, sense dedicar massa temps, prendre decisions sobre els espais públics propers i, sobretot, tenir que desplaçar-nos a una administració és obsolet. Quasi tots els tràmits actualment es poden fer amb molta seguretat per internet, no? Això obre unes possibilitats immenses.
Al final, com deia Santi, coses, fets, causes que ens afecten directament al ciutadà, no? Com deies tu, el tema de l'administració, el tema de l'ecologia, sí. Coses que toquem dia a dia i que suposem, com i confiem plenament, en aquest món smart, que al final sigui per facilitar-nos la vida, no? I tenir al final més temps. Tot i que d'entrada dius, no? Som una mica reacis.
Però al final anirem a ciutats que no tindran quasi cotxes, on tothom... El cotxe és una de les coses menys rentables que hi ha, que passa el 90% de la seva vida aturat, el cotxe en propietat.
Sí.
I per tant tindrem a les sortides de les ciutats pàrquings on des del mòbil llogarem el vehicle que més ens interessi en cada moment, que veurem qui vol llogar per anar al mateix lloc i compartirem la majoria dels cops, i per dintre de la ciutat ens mourem amb bicicletes, amb patinetes o amb transport públic, i farem ciutats molt més humanes, amb menys soroll, on tindrà molt sentit el comerç de proximitat, on moltes coses les podrem comprar per internet o imprimir-les o acabar de tunejar-les en un comerç de proximitat. I és veritat que en poc temps canviaran molt les formes de vida. El que tenim que aconseguir és que la ciutat, que és la forma més intel·ligent que tenim per viure plegats, perquè entre tots aconseguim generar un conjunt de recursos que després permeten repartir-nos i que no uns pocs, sinó que tots puguin viure millor, aquesta forma intel·ligent es mantingui gràcies a les noves tecnologies i no vagi al col·lapse, com passava amb algunes grans ciutats índies o de l'Orient, que sense tenir tecnologies incorporades, al final eren intractables i eren pous de misèria, de marginalitat, de brutícia, i cada cop que hi havia un problema es trencava la ciutat.
Hi ha una data prevista per viure això que comentaves, els cotxes, a poder llogar, que tot sigui més fàcil? Perquè parlàvem del 2000, fa uns anys, no? Com el futur,
sí.
I bueno, no va canviar massa.
De fet, el programa Horizon 2020 de la Unió Europea es plantejava com un punt d'arribada important als anys 20. Ara ja molts documents comencen a parlar del 2030, inclús el gran projecte que està impulsant Diputació i Universitat de Catalunya Sud 2040. No? Tenim una capacitat d'adaptar-nos als canvis que no ens adonem. Els que tenim ja uns anys, jo fins que no vaig tenir 15 anys a casa meva no hi havia una televisió en color. Jo vaig fer la meva tesi doctoral sense tenir internet.
Sí.
Tenia que anar a Nacions Unides a Ginebra a buscar els documents que necessitava, no? Actualment tot això ha canviat i tenim una capacitat per adaptar-nos altíssima. Si algú ens hagués dit fa 5 anys lo dependents que seríem de l'smartphone, i algú ens hagués dit és que amb el teu smartphone tindràs el CD, la ràdio, el televisor, la teva agència de viatge, ho tindràs tot, no ens ho haguéssim cregut. Però de mica en mica, cada dia incorporem alguna cosa nova, alguna aplicació nova, descobrim alguna cosa i ho fem amb molta facilitat. El món ha canviat més amb els darrers 20 anys que en els darrers 200.
Uh-huh.
Accelerem molt els canvis, el que passa és que no ens adonem. I, per tant, aquesta idea de si veus el punt d'arribada pot fer una mica de por, i sobretot jo sempre dic que tot és molt incert. Sempre hi ha coses noves que apareixen i que canvien moltíssim. Jo recordo, es va fer un estudi per veure si les tablets podrien tenir sentit. I tothom va acordar que les tablets no tenien cap sentit, que la gent voldria tenir un ordinador fixe a casa i després el seu telèfon per fer trucada. Pues en poc temps el telèfon es va convertir en l'ordinador,
sí.
I les tablets semblaven que era una cosa més pràctica per llegir, van tenir els seus anys de vigència i ara han caigut bastant dràsticament, no? O sigui, al final el comportament ens anem adaptant a el que és més còmode en cada moment, i al final quasi no tindrem tecnologia. Hi haurà coses amb xips amb les que parlarem i ens donaran solucions.
El que està clar és que se'ns se ser molt conscients, anem entrant en aquest Smart City, en aquest Smart World, per dir-ho així, i bé, ho hem d'anar acceptant, jugant i entenent que és el present i el futur. Santi Castellà és el director de la Càtedra Smart City. Gràcies per fer-nos una mica la vista més clara i més optimistes, també, no?, respecte a aquest món smart i per estar avui aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.